Eduard Jané, molt bon dia. Ara sí que ja ens posem en situació amb el Jané tot l'any que arriba cada dilluns a aquesta hora, avui sota el títol Castanyada versus Halloween o la nit dels morts vivents. Ara ja entendrem per què sobretot aquest final, em sembla, la nit dels morts vivents.
Exactament. Bon dia, Sergi, i bon dia, estimats oients de Cugat. Què heu pogut sobreviure a la nit de Tots Sants? O dels difunts? O de la castanyada? O sobretot de Halloween? Estic una mica preocupat, amic Sergi, perquè no sé pas on sóc. I aquesta incertesa unida a les altres incerteses que vivim darrerament em porta una mena de sensació de mort vivent, o sigui de zombi, que no m'acaba d'agradar.
No t'agrada que se celebri el Halloween, deu ser, és això?
T'ho explicaré. Com ja saps, des de fa molts anys, potser des de 10 o 15, la cosa del Halloween, o sigui la importació i, per tant, la implantació d'una festa aliena ens ha vingut per la festa de Tots Sants, o més aviat per la nit anterior, la nit on abans es celebrava la castanyada i on menjaven panellets que en alguns llocs en deien huesos de santo o de muerto. Crec que la cosa que emprenya, a mi almenys, és que aquesta cosa del Halloween prové d'una festa celta, o sigui, europea, que portada pels immigrants irlandesos als Estats Units, després retorna com si fos nord-americana. Sobretot per les pel·lícules que barregen diversos conceptes. Halloween sembla que és utilitzada per primera vegada al segle XVI i prové d'una variació escocesa de l'expressió anglesa All Hallows Even, que significa vigília de Tots Sants. La festa certa era Samhain, sembla que els gallecs ja en fan el Samhain, derivada de l'irlandès antic i vol dir final de l'estiu o el final del temps de les collites, perquè tot, amic Sergi, des de les festes paganes fins a les festes religioses, estan lligades sempre al calendari agrícola, o sigui, el calendari que marcava la vida de les comunitats quan l'agricultura i la ramaderia eren les úniques formes que generaven el manteniment de la vida individual i col·lectiva.
Cert, ben cert, sí, sí.
Esclar, menjar castanyes, que era un fruit de l'època, era celebrar la possibilitat de sobreviure, i els panellets, sobretot els excelsos panellets de pinyons, que a més són els més cars, estaven fets d'allò que es tenia més a prop i que, fixa't, no costava diners, sinó que es collia de les pinyes que queien, com un obsequi de la natura. La cosa es complica quan, com fem sempre aquí, importem una festa, en aquest cas el Halloween, però no deixem de celebrar l'altra, o sigui la castanyada, i els panellets que hi venen plegats. Jo tinc la convicció que, a hores d'ara, ha quallat molt a totes les Espanyes una de les característiques principals d'aquesta festa pagana, que l'Església, que sempre està a punt, va cristianitzar i canviar al segle VII pel papa Gregori III. Hi ha un aspecte molt interessant de la festa, que és la visita d'un esperit que va de casa en casa trucant a la porta i diu truc o tracta, en anglès trick or treat. Caldria parar esment a la nostra actualitat perquè és això, més o menys, el que ens passa. Penso que és molt instructiu recordar que quan es va aprovar el Congreso de los Diputados, fíjate tu, el 31 d'octubre, és a dir, la nit de Halloween de 1978, la Constitució Espanyola, o sigui la vigília de Tots Sants, ara fa 34, Aliança Popular, o sigui l'actual PP, tenia 16 diputats i van votar 8 que sí, 5 que no, i 3 van abstenir-se. Sobre aquesta base tan sòlida, se senta la gran convicció del partit que ara ens passa als catalans el text màgic de la Constitució per la cara cada dia del món.
I ara ens tornem a ser més a prop del tracte que de la independència, Eduard?
A mi em sembla que no. La cosa del PP, i si vols podríem afegir el misteri de la naturalesa nostrat, senyor Josep Antoni Duran i Lleida, o sigui, atenció, José Antonio, quan el van batejar, al moment que José Antonio tenia unes connotacions especials, és que no cal pensar en la independència, sinó veure quin és el tracte o el truc. Què donem? què ens donen a canvi? Què fem amb els dinerons? Qui té més poder de decisió? Fixa que el gran defensor de la Constitució, molts anys després, quan els interessa, acaben de fer un pacte, o sigui un tracte, amb la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix aquest gran home i demòcrata que es diu Rouco Varela, per mantenir el dia 12 d'octubre, dia de la Hispanidad, i el dia 8 de desembre, Fiesta de la Immaculada Concepción de María, com a dies festius. I, en canvi, el dia 6 de desembre, o sigui, el dia de la Constitució, que hauria de ser la Festa Nacional Espanyola per excel·lència, com a dia feiner. Es pot entendre això? Esclar que sí. Tracte o truc?
A l'espanyola, sí. El tracte o truc a l'espanyola.
Exactament. Mira, estem ficats en un túnel perpetu, immutable, infinit, indestructible, perenne, on no es veu mai la llum de la sortida. Rodejats de zombis, de morts vivents, que ens recorden contínuament que no som res i que ens van fer la demanda també contínua i sense canvi del tracte o truc. Escolta una cosa que et llegiré, eh? A Barcelona es va posar en sèrie la qüestió del concert econòmic. Ja no és una qüestió de partit, sinó una qüestió de la indústria i del comerç. Uns i altres miren amb mals ulls no només la multiplicitat i la creixent quantia dels tributs, sinó també la manera i la dificultat en la recuperació de la part a tornar. La qüestió és greu. Concerts econòmics existeixen en la província de Navarra i a les de l'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia. No existeix cap raó, podem dir des de Barcelona, perquè no es faci igual amb la nostra província. Podrà el govern concedir-ho? Segons el nostre sistema, cada regió podria cobrir les seves despeses i el de l'Estat imposar i cobrar les contribucions corresponents, però aquí el sistema és diametralment oposat. Vegi ara el govern i vegin tots els unitaris com la natural evolució de les idees i el curs natural dels esdeveniments van empenyent la nació al federalisme. Desenganyis el govern. És una qüestió federal dels concerts econòmics. Això que acabo de llegir es va publicar al diario El Nuevo Régimen en castellà el dia 21 d'octubre de 1899. Atenció, eh? 1899, fa més d'un segle. I ho signava un tal Francisco Pi i Margall. Ho veu, Sergi? Zombis, morts vivents. Sembla que no sortim mai del túnel del temps. És un dia de la marmota constant. Jo ho tinc clar. Castanyada contra Halloween. Els fruits de la terra davant del truc o tracte. Perquè al final sempre guanya el truc i no es compleix mai el tracte.
Déu-n'hi-do avui quin discurs, Eduard, amb aquesta publicació final, amb aquesta lectura de la publicació que es feia, com deies, al diari El Nuevo Régimen, el 21 d'octubre de 1899, signat per Francisco Pi i Margall. Abans d'acomiadar-ho amb música, com sempre, sé que m'emportes, i avui la portes, si et sembla, ja ho... No ho avanço, ho avances tu, com sempre.
Tu mateix.
T'ha agradat això d'entrar avui abans i...
M'ha agradat.
A mi m'ha encantat.
A mi vol dir que no m'ha agradat.
Jo crec que sí, la tònica que tingui pensada el Sergio per la seva secció, però vaja.
Però, Sergi, fas un esforç i resulta que, clar, em pensava que el Sergio posaria la mala butxaca, sigui a càrrec de Cugat.cat o d'ell, no? Però, clar, és que... Sempre es demana que faci un esforç la gent sense que després hi hagi una... No sé, si vols tu, encara que no sigui diners, un petit obsequi, no? Alguna cosa, clar. I estem amb allò. Tracte o truc, sí. No? Escolta'm.
No sé si m'ha sobrat cap castanya de la castanyada del 31 d'octubre.
No soc massa castanyero com a menjador, eh? No. A mi el panellet encara... Vale. I un parellet, perquè si no... Escolta'm.
Eduard, quina música hi posem avui per acabar?
Home, jo poso que avui és una situació aquesta on molta gent viu amb el cor partit, allò no sabem com què fer. Jo escoltaria el gran Bebo Valdés al piano i la veu trencada d'aquest cantant, que és el Cigala, Corazón Loco. És un antic bolero que el transforma en aquests dos grans artistes. Corazón Loco per tots.
Corazón Loco per tots, fins al punt de les 12 del migdia. Eduard, moltes gràcies.
A tu.
Fins dilluns de la setmana vinent. Els oients d'aquesta casa, però, t'escolten divendres a la tertúlia, com sempre, del Gall del Monestir.
Exacte.
A un quart de 10 del matí amb Pep Gimeno. Bona tarda.
Merezco una aplicación porque es imposible seguir con la voz. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. No estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, 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 no estás loco.